a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 25 minuts del matí, és dimecres, és el temps dels llibres habitual cada 15 dies amb Rosana Lluch, temps que pot començar amb dos noms propis. Un, el del Premi Nacional de Poesia Joan Margarit, premi atorgat pel Ministeri de Cultura, guardonat al poemari de l'autor de Casa de Misericòrdia. El seu llibre Misteriosament Feliç es publicarà el mes de novembre en català i el mes de gener en castellà. L'home del qual en diuen també els més crítics que fa una poesia eixuta, cartesiana, segurament per la seva formació en arquitectura. Això per un costat. I per l'altre, que ha passat per Barcelona i tots els diaris se n'han fet ressò, perquè el diari que no ha tret entrevista amb Pau Auster és que no existeix, perquè tots els diaris entrevisten a l'autor d'Un home a les fosques. Alguns dels titulars que presenta l'entrevista de l'avui, un de molt contundent, perquè òbviament, a part de parlar de literatura, la situació política als Estats Units també va ser protagonista. Diu Paul Auster, he escrit sobre la guerra d'Iraq perquè em domina la ment des de fa temps. És una guerra que mai s'hauria d'haver iniciat. No sabem si la Rosana va viure més o menys de prop aquesta presència d'un dels escriptors més, també mediàtics, dels darrers temps. Rosana, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia. No, malauradament...
Malauradament des de la distància. Des de la distància.
Ja m'ho van preguntar, sí. Ja, perquè no puc.
Mm-hmm. Suposo que en deus haver llegit un munt de coses, però...
Sí, la veritat és que sí, i bueno, reafirma, no? Allò que dèiem quan vam presentar el llibre, que dèiem, escolta'm, el llibre, què vol dir el llibre? Doncs pues, bueno, hi ha tots els seus fantasmes en aquest llibre, i sí, la veritat és que ell ho va confirmar.
Mm-hmm. En qualsevol cas, sí que lamentem una mica que les entrevistes tiren molt de situació política actual i no tant de literatura,
Sí, suposo que també, no?, estem vivint un moment així especial, no?, tots parlem del que passa, mm-hmm. I potser també això fa que no es parli tant del tema literatura, no?, que suposo que, no?, això de la història dintre de la història, etcètera, tots els recursos literaris que hi ha en el llibre es perden una mica.
Mm-hmm. Ens agafem a una... pregunta que li fa la gent de l'avui a Paul Auster. El seu protagonista és un crític literari, el protagonista de la darrera novel·la. Diu, quina és la seva relació amb la crítica? Contesta Paul Auster, mai no les llegeixo. El meu editor em diu, ha aparegut una bona crítica al New York Times, i jo responc, excel·lent. N'hi ha una de terrible a l'altre lloc, i jo dic, molt bé. No m'ajuden gens, no és el meu negoci i poden dir el que vulguin. L'altre dia vaig sentir una frase divertida que deia, les opinions són com el forat del cul, tothom en té un. Déu-n'hi-do la resposta, eh? De tota manera, Brill és un crític a qui li agraden els llibres. No parlo de les seves ressenyes, però si ho hagués de fer, serien unes crítiques entusiastes. Li agradaria transmetre l'entusiasme per una bona lectura i no un atac als escriptors, amb la qual cosa l'autor dona per entès que la majoria de les crítiques no fan valer l'estimació per la literatura, sinó més aviat l'atac a l'escriptor. Hi ha dos tipus de crític, els assassins i els entusiastes. Ell és dels segons i té la ment oberta, tant de poder agradar escriptors tan diferents com Chekhov, Camus o Calvino. I li pregunten quins autors acostuma a seguir, i ell diu que quan escriu novel·la no llegeixo novel·la perquè m'interfereixen. Prefereixo llegir llibres d'història i pensament, però ara que fa mig any que vaig acabar el llibre escrit, estic llegint, diu, Roberto Bolaño, que s'acaba de traduir a l'anglès. També miro Coetzee, Peter Carey i Salman Rushdie. És un autor, busco l'originalitat, bona prosa, passió, veritat i intel·ligència. I aquestes són les reflexions d'un home que escriu i que també llegeix.
Però sí que és cert que, no?, això de la crítica...
Ja ho veig, ja.
Quan tu ho deies i pensaves, sí, esclar, és que aquí tenim el mateix tema, no?, que moltes vegades veiem que, doncs, els crítics es decanten allò... quan no surt una ressenya d'un llibre no saps si és perquè no l'han llegit, si és perquè no el volen llegir o perquè realment siguessin de parlar del llibre segons la seva opinió, perquè és això, eh? No hi ha res més democràtic que l'opinió, tothom en té. O sigui, i clar, és allò que dius, bueno, si no has de parlar bé, molts crítics d'aquí també ho fan, si no hem de parlar bé, més val no parlar-ne. Per què? Home, perquè com a mínim has d'apreciar doncs, el treball de l'autor, és a dir, totes aquelles hores que s'ha estat aquell autor fent aquella obra, amb dues línies tu te'l pots carregar, i llavors dius, home, és una mica dur, eh?
Sí.
És una mica dur.
Suposo, però, que també darrere aquesta reflexió hi ha la referència a aquells crítics que poden opinar sense haver-se llegit en profunditat o que l'autor cregui que no s'han acabat de llegir en profunditat la seva obra.
Sí,
I no sé si els crítics els pot passar com us passa els llibreters, Rosana, en què hi ha moltes més coses per llegir que no pas els que es poden llegir per pròpia capacitat de cadascú, no?
Sí, sí, és que és així, és a dir, no dones a l'abast, no? Vull dir, no dones a l'abast. En una revista l'altre dia llegia una opinió d'una persona que treballava en una llibreria i deia, bueno, i tu te l'has leído? I llavors, clar, a la pregunta de si tu te l'has llegit i que la noia doncs, contestava que no se l'havia llegit, deia, bum, la client va deixar el llibre, bum, així, de cop, i va dir, bueno, i esclar, era allò, aquesta angoixa d'haver de llegir tot, absolutament, és impossible.
Escolta'm, aquesta escena és contundent, eh?
Sí, però és que de fet, no?, és allò que dius, és que és impossible, és a dir, vull dir, és una barbaritat de llibres els que surten cada...
Sí. I és allò que dèiem, un ha de contraposar l'esforç de l'escriptor en realitzar una obra, però esclar, l'esforç del crític en llegir-ne no sé quantes, més o menys, cada 15 dies, oi? I aquests esforços particulars, està clar que difícilment es deuen veure recompensats moltes vegades per crítics que han d'anar corrents i de pressa a poder llegir per poder-ne parlar, no?
Sí, sí, a més, vull dir, avui venia un client a primera hora que deia, escolta, és que vaig llegir una crítica, dic, jo també. Vull dir, no era ben bé una crítica, sinó que era una reflexió d'entusiasme sobre un llibre que hauria de sortir, i ja deien, escolta, estigueu al tanto, perquè és que aquell llibre doncs, ha tingut molt d'èxit, etc etc. La veritat és que va arribar ahir la tarda, encara no he vist, vull dir, sí, he vist el llibre, però encara no he pogut ni llegir de què anava, i sí, i per tant jo penso, bueno, doncs d'aquí 15 dies a veure si se l'hem llegit, però ja ve, us veus, ell ja se l'ha llegit i ja et diu, escolta'm, no us dic res més, només que és una obra que combina història i que combina realment doncs, intriga, i el comparava doncs, a una espècie de Mankell, així en plan intriga i tal, i pensava, bueno, doncs potser sí que l'haurem de llegir, no? Però esclar, no dona temps absolutament res.
O sigui que cadascú aquí té la seva part de raó,
sí,
a l'hora de reflexionar en veu alta, eh?
Sí, 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 jo crec que sí, clar, com sempre, no? Allò, sempre hi ha dues visions de la mateixa cosa, doncs és això, o moltes.
En qualsevol cas, quan parla Paul Auster, suposo que les orelles de tothom es posen ben dretes, eh?
Sí, i també és cert que molts autors, no només ell, molts autors decideixen no llegir les crítiques, perquè és cert que, esclar, les crítiques són producte de reflexió d'una persona, no? I per tant també dels seus gustos personals, moltes vegades, i clar, això vol dir que doncs, el que ha estat per un entusiasta, és a dir, és allò, no? A mi ara m'estan arribant també opinions de lectors que em deien, doncs a mi l'últim Auster no m'ha agradat, i en canvi n'hi ha uns quants que em diuen, cabo! I dius, bueno, escolta'm...
Esclar, què fa la llibretera en aquest cas?
El llibreter diu, escolta, és que jo estic amb els que els hi ha agradat molt, però els hi ha agradat. No dic que sigui la millor obra de l'Auster, perquè això, escolta, també suposo que n'ha d'escriure encara forces, no?
Ja, suposo que ha passat la història una mica, no? Això de dir quin és la millor,
clar,
quin és la que tal.
Què vol dir? La que en aquell moment a tu t'ha agradat, no? Perquè també, potser també tu estàs en el mateix moment que l'escriptor, és a dir, en el moment de dir, doncs, aquesta empatia, no? De dir, escolta, doncs a mi també m'amoïna això, m'amoïna l'altre, m'amoïna l'altre, i si ho veig reflexat, doncs m'ajuda a dir, bueno, no sóc només jo que té aquesta visió. També la comparteixo amb algú més, no?
Així potser podríem dir, home, pels seguidors de l'Auster l'han de llegir per obligació, gairebé, per militància, i per als que no hagin llegit mai Paul Auster, potser que comencin per un altre llibre?
No, això també m'ha passat aquí la llibre, i vaig dir, no és la que tu t'hauries de llegir. Si tu no has llegit mai l'Auster, aquesta potser no, comença per una altra, no? Llavors, bueno, llavors ja, tu, si ets seguidor, doncs ja li dius, escolta, jo començaria per aquesta. Tu fes el que vulguis, però jo començaria, eh?
Ara sí que la Rosana ha exercit de llibretera, eh?
Sí.
Per aquells que no hagin llegit mai Paul Auster, que no comencin per la seva darrera novel·la.
Jo no començaria per aquesta, no.
Per quina, per exemple?
Eh?
Per quina, per exemple?
És que com que té diferents èpoques, jo, per exemple, començaria per Leviatán, per exemple. Eh? Uh-huh. O, clar, depèn, si parlem de recursos literaris, etcètera, per a mi La nit de l'oracle, no? Però, en canvi, Leviatán és una novel·la que combina moltes coses, no? I que ja he trobat més d'un lector que diuen, escolta, la primera frase, que ara seria impossible, ara no us la podria reproduir, però és la primera frase i ja t'enganxa, ja dius, bueno, aquest llibre m'enganxarà, uh-huh. I és així.
Perfecte. Ho diem també per aquells que diguin, home, sí que em vindria de gust llegir alguna cosa, etcètera, etcètera, doncs que puguin començar per aquestes dues, mal que mal,
sí.
Abans d'agafar-se una cosa més eixuta.
Sí, perquè aquest és que és més, diguéssim, clar, si parla, ell mateix ho diu, no? Si parlo de la guerra d'Iraq, si parlo de la perdó del somni, aquesta no, dualitat dels americans, etcètera, etcètera, home, és més trist, no? Tot plegat és més trist, és més de dir, bueno, és... arribar a la conclusió de que els errors de la història es repeteixen, etcètera, etcètera, i llavors, clar, diem-ne que no és una lectura entusiasta per un dia de terror.
Ho havíem deixat amb la sortida al carrer imminent, i no sabem ja si havia sortit, ens sembla que ens deies que t'havien acabat d'arribar el llibre de John Boyne,
sí.
De l'home del nen del pijama de ratlles, Mutí el Bounty, que està ja en el número 10 de la llista dels llibres més venuts en català.
Sí, la veritat és que, clar, ell ha vingut per, no? Ell ha aparegut aquí a Espanya, se li han fet també entrevistes,
i tant,
etcètera,
un munt.
Etcètera.
Uh-huh.
I també, clar, a la pressa de la pel·lícula, el que sí hem de dir és que El noi del pijama de ratlla és, sens dubte, el llibre més venut, no?
Sí.
En castellà, sobretot, més que en català, suposo també pel tema pel·lícula, no?
Uh-huh.
Això ara sí que està clar que no és el Bocorella, sinó que és també la influència del Bocorella més la pel·lícula, no?
D'acord, segurament per això Los Girasoles Ciegos estan al número 4, també?
Sí, sí.
D'acord.
Sí. I aquest amb tot el... Aquest sí que li recomanem a tothom, que digui, lectura obligada.
Sí?
Sí. Los Girasoles Ciegos jo crec que és una de les grans obres que no ens hauríem de perdre, no? I total són quatre històries, eh? Quatre històries entrellaçades entre elles, vull dir que quan llegis la primera, molt bé, però te'n vas a la segona i dius, ah, és que surt aquest personatge que estàvem parlant que estava absent en la primera.
Uh-huh.
I a mi em va agradar moltíssim, moltíssim, i vaig lamentar moltíssim no poder, no? Doncs això, no? Que l'autor no ho veiés realment, doncs, el llibre en el carrer i el llibre, doncs, que ja va rebre el Premi de la Crítica en el seu moment, etc., perquè és que... és un llibre molt ben escrit,
uh-huh.
I molt curtet, eh? Allò que dius, molt curtet, però és allò que deia Cervantes, no? Lo bueno si
breve, sí, dos veces
no?
Bueno.
Doncs és això. Eh?
Uh-huh. Perquè és que, Rosana, no sabem per on començar, eh? Perquè
no.
Portem una llista d'aquelles que t'agrada especialment, perquè qualsevol recomanació és difícil que no es pugui recomanar algun dels llibres que hi hagi a la llista.
És allò que dius, bueno, i quina diries que no? Home, doncs la veritat és que no ho sé, eh? A veure, diria, per exemple, el Gala no l'he llegit i per tant també no es podria dir, no? Vull dir, perquè el Gala no l'he llegit.
Uh-huh.
Però de la resta jo diria que són tots tan bones recomanacions que diuen, home, ara sí que no es pot dir, no sé què llegir.
Havíem parlat mai de... En el cafè de la Joventut Perdida.
En el cafè de la Joventut Perdida, no n'havíem parlat. És una obra molt curteta del Patrick Modiano, que és un autor d'aquells per celebrar, que s'estigui traduint Anagrama, doncs l'està traduint tot, i però està fent la tasca en català. I la veritat és que tant si us ho voleu llegir en castellà com si no, és una història d'aquelles precioses, una història molt ben escrita, una història que et captiva des del primer moment, però pels amants de la literatura.
Uh-huh.
És a dir, així com n'hi ha d'altres aquí en la llista, doncs, no? Bé, Los hombres que no amaven, aquesta, doncs, captiva tothom, no? Allò, intriga i tal, no? Doncs, jo crec que en el cafè de la joventut perduda és una història preciosa, però una història per amants de literatura, eh? Vull dir...
D'acord.
Són diversos monòlegs i llavors, doncs, ella, doncs, ens va regalar. I tu recuperes aquesta cafè de la joventut perduda, eh?
Uh-huh.
Preciós.
I és hores d'ara el número 10 en la llista dels més venuts en castellà. Havíem parlat de La isla?
De La isla, de l'Estupari, sí.
Sí.
Jo crec que sí, cap a l'estiu devíem parlar.
Cap a l'estiu, no?
Sí, a l'estiu en vam parlar, que era un llibre ja ho diu la seva mateixa, el nom de l'editorial és minúscula, i és que els llibres són molt petitets, són allò...
Petitets en tamany o en extensió?
En tamany, són petits, allò sí que diria, em saps allò que de vegades la gent diu, home, això de butxaca, butxaca, no? Quan diem, és un llibre de butxaca, no?
Sí.
No, aquest és realment per anar a la butxaca, O sigui, és un llibre molt petitet, no? I és un llibre preciós, també, És un llibre de sensacions, és un llibre de... fins i tot tu pots sentir les olors. És el viatge d'un pare, o sigui, que li demana al fill que, que el porti, diguéssim, que l'acompanyi a la illa on va néixer, no? I és un viatge a l'Adriàtic, i en definitiva el que se n'adona ben aviat el fill és que el pare ha anat allà a despedir-se, diguéssim, del seu lloc on va créixer, i el fill el que està veient és que recupera un pare que desconeixia a través de les sensacions de pare i fill, però també a través de la gent que ha conegut el pare, no? I per tant és una mica doncs un llibre doncs preciós en aquest sentit,
La isla, editorial minúscula, sí, de Gianni Stuparic. Viatge a l'Adriàtic per afrontar el desenllaç d'una família. Perquè és que em sembla que de la resta n'hem parlat de gairebé tots.
Diria jo que
em sembla que tots han estat motiu de comentari, com els dèiem, gairebé s'hi poden agafar a qualsevol d'ells, que tots ens els ha recomanat la Rosana Lluch en un moment o altre. O sigui que val la pena avui ficar-se amb les recomanacions, però abans ens agradaria, de Joan Margarit, hi ha alguna cosa on agafar-se també, del Premi Nacional de Poesia?
Home, a mi, a veure, reconec que a mi em va agradar molt Joana, però està dedicat a la seva filla, si no recordo malament. Càlcul d'estructures és un llibre molt maco també, i també, clar, la gent diu càlcul d'estructures, sí, un nom per un llibre de poesia, no? Doncs sí, Càlcul d'estructures és un dels llibres també d'ell que a mi m'ha agradat.
Perquè ell és arquitecte, no?
Sí,
Rosana?
Sí, sí. Això és el que crec, sí, és arquitecte, i suposo que per això aquest càlcul d'estructures, que convindràs a mi que això com a nom d'un llibre de poemes és com a... No?
Per això sembla d'un tractat, oi?
Exacte, però en canvi és un llibre de poemes, i aquest darrer, la veritat és que també és un llibre entranyable. Jo és que... Bueno, m'agrada. La poesia de Margarit és un d'aquells poetes que tenim ara, no? Un poeta que es comença a conèixer, Que comença a passar una mica, allò que passava... Martí Pol, que la gent el va començar a conèixer, i en canvi ara si li dius a algú, diuen, un llibre de poemes, però és que no sé, i tal, i dius, escolta, per què no proves el Joan Margarit, no?, com a llibre de poemes, i sí, la gent s'enganxa,
D'acord, o sigui, és una poesia més o menys abordable?
Sí, totalment.
Ho preguntem així de la forma més sí, oberta, per aquells que diguin, ui, és que això de la poesia em pot costar una mica, és una poesia a la qual s'hi pot agafar un sense massa problema. Perfecte, doncs si volen també intentar-ho amb el Premi Nacional de Poesia amb Joan Margarit, doncs també hi ha molta obra editada i per tant també escollir entre la que ja està publicada. Per on podem començar les recomanacions, Rosana?
Doncs no sé si vam comentar, jo diria que no, Del Kiyoshi Katayama, Un grito de amor des del centre del mundo.
Jo diria que no.
Diria que no l'hem parlat. És un llibre que pot agradar a aquesta gent des de 20 i pocs a 30 i tants, per dir-ho, per disfrutar-ho, És una novel·la que, de fet, em ve avalada perquè diu que en els països, quan va sortir a Japó, se'n van vendre milers. Milers vol dir milers, Al Japó se n'han vengut més de 3 milions i mig d'exemplars, De fet, això que passi amb una novel·la és com bastant estrany, no? Per nosaltres, almenys, Vaja, deixant a part de Niños de Pijamas i coses així, doncs 3 milions és que ens sembla exagerat. Kiyoshi Katayama ens parla d'una història d'amor, Ja ho diu, un grito d'amor des del centre del món. Per què us deia que és des de 20 i pocs a 30 i tants? Home, jo l'he llegit i a mi, la veritat és que sí que em va commoure la història, però no suposo tant com que quan algun lector em comunica les seves sensacions, no? Jo reconec que doncs, potser ja els que tenim una altra edat i ja hem viscut més i això, aquestes coses, malgrat que és commovedora, no és una història d'amor d'aquelles, És una història d'amor entre dos personatges que són molt joves, que són estudiants, Sakutaro i Elaki es coneixen a l'escola d'una ciutat d'una província del Japó. Ell és un adolescent d'allò ingeniós, sarcàstic, i ella és també molt intel·ligent. És molt maca, vale? I també és molt popular dintre l'escola. Això fa que doncs, l'Aki també tingui bueno, molts problemes en el sentit de ser gelós. S'estableix una amistat amb ells que es transforma en una passió. Una passió doncs, d'aquelles de llibre, diguéssim. Viu una història que és capaç de, doncs, de tocar els sentits i de borrar aquelles fronteres entre la vida i la mort. Què passa? Doncs que també passa que de vegades les coses s'acaben i s'acaben perquè ella se'n va. Se'n va perquè té una malaltia. A partir d'aquell moment, doncs clar, es veu la impossibilitat d'ell de viure sense ella, amb la necessitat de recordar tot aquell paisatge que havia viscut, però són sensacions més que una altra cosa, és a dir, el tocar les pedres per on havia passat, el record on s'havien assegut, on havien tingut el primer petó, etc, etc, no? És una novel·la japonesa, i avisem en el sentit que és japonesa perquè els sentiments i la manera d'expressar-los són molt diferents d'aquests que són els nostres, no? De fet, jo diria que si no han fet pel·lícula la faran molt aviat perquè és el típic llibre de fer una pel·lícula. Crec que segons ens va passar a l'editor fins i tot s'havia fet allà un còmic manga. Diem això que és
un còmic manga d'aquesta història.
D'aquesta història, sí. És allò, una història en la que s'explica poc, no? Però més que res s'expliquen les sensacions, saps? Aquesta necessitat, aquest dolor que porta el personatge perquè ja no pot compartir les coses amb ella, I què passa després de que ella ha marxat, no?
O sigui, una certa frustració, no?
Sí, però és que és una història que és molt curteta, Ho avisem perquè la gent no es pensi això, que no, és que té menys de 200 planes aquest llibre,
D'acord.
És un llibre que te'l llegeixes això.
Com que ens ho has dit d'una forma tan evident,
sí.
Què demana la generació de 20-30 anys, més o menys?
Doncs novel·les diferents,
Són... Diferents?
Sí, la gent entre 20 i bastants, i 30 i alguna cosa. Els agrada molt els autors japonesos, per exemple, també el Murakami, per exemple, no? Aquest autor, molts m'han dit que els havia encantat, i jo penso, bueno, sí, però jo a mi no tant, ho reconec, però és que ja reconec, ja vaig veure que jo no tenia edat per això. És a dir, potser la gent que hem viscut, és el que et deia, no? Ja has viscut molt més del que t'estan explicant i llavors fa que no la disfrutis com la disfrutaria si no tinguessis tanta experiència, no?
D'acord.
El Murakami, que ha sortit també llibre nou, és un dels autors preferits d'aquesta generació, no?
Què vols dir? Que tens la sensació que aquestes històries que captiven a una generació han estat ja abordades per altres autors?
Sí, totalment.
I d'una forma, diguem-ne, millor?
Home, jo diria que si tu llegis un autor clàssic, no? Els clàssics, o... Madame Bovary, quedes... Bueno, bocabadat, no?
D'acord. És que em pensava que el raonament anava per aquí,
Sí.
En el sentit que la memòria és molt fugissera i no es remiren els clàssics i ens enlluernem amb els que acaben de sortir,
sí,
moltes vegades.
Sí, és una altra manera de narrar les coses, I penso que també som una generació que... No?
Una manera més directa, una manera més...
Sí, molt més directa. El llenguatge, diguem-ne, no és tan important com per a nosaltres, no? El llenguatge és molt més cru, però també molt més concís, no? Diria. Potser la paraula seria concís. Ells no necessiten tantes paraules com necessitem nosaltres.
D'acord. I novel·les més curtes?
Sí, més curtes. Les sensacions també són... Els personatges tenen aquella qüestió més afilada, no? Blum, tot s'acaba així, flas, de cop, no? Nosaltres no ho sé, suposo que estem acostumats a altres.
D'acord, vols dir que les emocions no es preparen, sinó que venen així de cop i volta?
Sí.
En aquest, diguem-ne, en aquest gènere o en aquest tipus de novel·la que diu la Rosana que és molt, o va molt lligada ara al que demanen la generació dels 20-30 anys aproximadament.
Sí.
Hem començat amb aquest llibre de Yoshi Katayama, Un grito de amor des del centro del mundo, aquesta història de dues persones que s'estimen, ella ha de marxar i la frustració d'alguna forma que envolta aquesta aquesta relació entre dos joves. Best-seller al Japó, més de 3 milions i mig d'exemplars venuts, tot i que el país també té un nombre d'habitants important, sí, però és una xifra que Déu-n'hi-do. Per on seguim, Rosana?
Seguim per un que a mi m'ha encantat i jo crec que també agradarà a molts i molts lectors, sobretot perquè parla de l'estimació per la lectura. No és que en parli directament, però sí que ja ho veureu quan el llegiu, de que sí. Ara només hi ha la versió en castellà, però està a punt la versió en català, que sortirà editada per la Magrana. Es diu El senyor Pip.
El senyor?
El senyor Pip.
Pic, Pip, en pesos.
P-I-P, uh-huh. El senyor Pip. L'autor es diu Lloyd Jones, És un autor que d'aquí no n'havíem conegut res, és un autor que ha publicat aquesta novel·la, és una novel·la que no és massa llarga, no? És un autor que va néixer a Nova Zelanda, I per això la novel·la se situa en una illa, En una illa en el que tots són negres, menys un senyor, vale? Un senyor que en principi se li diu Ojos Saltones, tothom el coneix per los Ojos Saltones, no? Uh-huh. I aquest senyor, doncs serà el personatge principal juntament amb la nena. La nena es diu Matilda. Uh-huh. Estem parlant de més o menys de l'any 91, Hi ha una guerra civil que a la illa de Bougainville, i la Matilda i la seva mare viuen soles davant de l'absència del pare, que va haver d'emigrar perquè va perdre el treball a les mines de coure. Les mines de coure ja no donaven suficient i, per tant, molta gent va emigrar. L'únic que es va quedar com a blanc a la illa era aquest senyor, el senyor que li deien Ojos Saltones, però que en realitat és el senyor Watts. El senyor Watts és un senyor molt excèntric, vale? Molt excèntric perquè va sempre, doncs, arrastrant un carret, com una espècie de carret petit, en el que hi ha la seva senyora. La seva senyora era una senyora de la illa que va emigrar i després han tornat tots dos aquí a la illa per viure. Uh-huh. És un senyor molt especial. Ell sempre va entrajat, vale? Però descalç, perquè a la illa tothom va descalç. Llavors, clar, què passa? Doncs que un bon dia, donat que ja no hi ha res, el senyor Watts li demanen als de la illa que, per favor, que torni a obrir les portes de l'escola i que faci de mestre. Vale? El reconeixen la seva superioritat, no com a blanc, sinó com a senyor molt culte perquè té llibres a casa, etc. Què decideix ell? Doncs llegir en veu alta capítols de Grandes Esperances.
Mare de Déu! Sí. Pensava, no sé ara jo si era el millor llibre per començar.
Doncs mira, mica de... aquell llibre,
una mica de Dickens.
Al final a tu et queden unes ganes, ja us ho dic, de llegir Grandes Esperances, de llegir-lo en tot cas, si ja l'hem llegit, no?
Sí.
I la veritat és que a partir d'aquell moment comencen a passar coses a la illa. Passen coses, hi ha una guerra civil, i per tant aquesta guerra vol dir que ara venen uns, vale? Ara venen uns altres, han de saber què fan la gent, perquè evidentment tots venen a saquejar el poble, uns són més amics, els altres menys, però bé, el que passa és que el senyor Pip és el personatge orfe, protagonista de la novel·la del Dickens. Per la Matilda, el Pip és tan real com la seva mare o com el veí, el que viu en una cabanya al costat, no? Bé, aquesta novel·la esdevé la protagonista realment del nucli d'aquesta novel·la, que és el senyor Pip, però que la Matilda, veurem què passa en la novel·la, què passa en aquest llibre, perquè el llibre desapareix, i la veritat és que és un llibre encantador, és un llibre preciós, és un llibre poètic, i és un llibre sorprenent. La veritat és que jo us diria, proveu-lo, tasteu-lo. A mi m'ha recordat, a la manera de, no? de sensacions, no té res a veure amb el tema ni res, com aquell llibre, si no sé si el recordeu, El curiós incident del gos a mitjanit, que era un llibre sobre un nen que tenia amb una especial habilitat per les matemàtiques, però que en definitiva tenia el síndrome d'Asperger, un nen autista, d'alguna manera, amb un síndrome, però en definitiva que era molt intel·ligent el nano i que bé, era capaç de treure's qualsevol cosa en matemàtica.
O sigui que creus que després de llegir El senyor Pip, molt probablement qui ho llegeixi llegirà Grandes Esperances de Dickens?
Sí. Jo crec que sí, perquè et deixa, saps, la novel·la et deixa com una necessitat
d'anar a la font de la història.
Sí, i a més, el curiós de la novel·la és que, esclar, els nanos, o sigui, fan seva la novel·la, que això és el bonic, és a dir, de com és una manera també, un cant, així, bueno, que això ja ho he llegit jo, diguéssim, ja ho llegeixo jo, faig aquesta segona lectura de dir, escolta'm, no és que no ens agradi llegir, potser el que passa és que no hem disfrutat de la lectura com disfruten ells.
D'acord. Ara, com que no ho recordem massa, ve més de gust llegir, més de gust en el sentit de que és una lectura una miqueta més, més optimista, Grandes Esperanzas, Oliver Twist, per exemple.
Sí, quasi que sí, sí. Perquè el Pip doncs té...
O que el Conte de Nadal, per exemple.
Sí, sí. Són més tristons els altres.
Són més tristons, eh?
Sí, aquest potser, clar, com que aquest aconsegueix, doncs, saps? Doncs aconsegueix, no el que volia, però sí que aconsegueix fortuna, etcètera, doncs... Com els altres són més tristòrics. Sí?
Mm-hmm. Sí. Rosana, si et veus en cor, tens 3 minuts per una recomanació més.
Per una recomanació més. Mira, doncs mira, una altra recomanació que ve aquests dies així, doncs, avalada per la crítica, etc, es diu El violoncel·lista de Sarajevo. És una obra que han editat alhora, en català i en castellà, ve avalada per autors com el Coetzee, que diu que és una història apassionant del cerca de Sarajevo, i l'autor és Stephen Galloway. Bé, el Khaled Hosseini, l'autor de Cometas en el Cielo, diu que és una història universal i que és el testimoni d'una lluita personal. En definitiva, es tracta de... que està ambientada, ja us ho diem, en el cercle de Sarajevo, dècada dels 90, és una novel·la que transcendeix realment. És una història del testimoni de la lluita personal per trobar sentit realment a el que és l'existència. Hi ha una sèrie de personatges, des del Fletxa, el Dragon, etc., i tu vas veient cadascú com està vivint la cosa. Fletxa és una noia que ha agafat una arma i que realment està intentant, doncs, contraatacar aquests que ataquen des de les muntanyes i que s'han decidit apostar-se al costat de Sarajevo i fan que, clar, doncs, aterroritzen a la població. Perquè pots estar creuant un carrer i un francotirador des de les muntanyes, doncs, decidir que s'ha acabat. I és com si t'ha tocat, m'entens? No és que tu siguessis un blanc, és que t'ha tocat. És un... I un... Avui tocava matar-ne a posa 4, doncs pam, 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 no? I, clar, llavors és el terror, el poder fer una vida dintre d'aquest cerca de Sarajevo. I aquests personatges són totalment diferents, però n'hi ha un. Un que és aquest violoncel·lista que a les 4 de la tarda ell surt i es posa enmig del carrer i toca, com si ell no li passés res.
D'acord.
A partir d'aquí veureu què passa amb la Fletxa, que se li encarrega que cobreixi amb ell, és a dir, que s'encarregui de que ell pugui fer la seva feina, perquè ell està decidit a fer-la.
De que ell pugui cada dia a les 4,
cada dia a les 4 de la tarda
sortir amb el xelo,
posar-se enmig del carrer i tocar una peça.
Bé, doncs no es pot negar que el títol és molt poètic, eh?
Exacte, és molt poètic. A més d'aquesta situació, imagina't, enmig de tot això, és a dir, enmig dels carrers que t'es presenten, doncs això, no? Com violen els carrers, és a dir, violar, és a dir, que els han deixat, doncs, sense la casa, doncs, que només es veu el menjador, etc, i ell agafa el seu taburet i surt cada dia a les 4, i es planta enmig del carrer i comença a tocar. No li importa absolutament res, està fora. No és que estigui, diu, no és que sigui boig, no és boig. Ell ha decidit que necessita tocar i ho fa.
I que, per tant, tot el que passi al seu voltant no és prioritari com el fet existencial de tocar cada
dia. Potser és precisament una manera d'escapar la follia.
Està clar que sí. El violoncel·lista de Sarajevo, en versió catalana i castellana, novel·la de Stephen Galloway, que veurem si s'adapta al cinema o no, perquè ens ha semblat això també
molt
cinematogràfic. Una de les recomanacions per avui, El senyor Pip, novel·la que els portarà també molt probablement a llegir un clàssic de Dickens, com Grandes Esperances, la història d'aquesta illa plena de negres i d'un home blanc que serà requerit per tornar a exercir l'ensenyament, i un personatge, el del senyor Pip, de Grandes Esperances, que serà el protagonista en l'ombra, en el rerefons de la novel·la. I qui vulgui una història, com deia la Rosana, que pugui atraure a generacions més properes o més joves, aquesta història d'amor entre dos estudiants, de Yoichi Katayama, Un grito de mort des del centro del mundo. Per la resta, qualsevol de les obres presents a la llista dels llibres més venuts en català i en castellà els pot servir també de recomanació per aquests dies. En 15 dies nosaltres hi tornem. Rosana, que vagi molt bé.
Molt bé, vosaltres també.
Fins la propera. Adéu-siau, bon dia. I amb el repàs als llibres hem arribat a les 12 del migdia. Demà hi tornem, demà més coses com no en una nova edició del matí nosaltres a partir de les 9 del matí, que no plogui massa, i demà ens hi trobem, que demà se celebra el tast i per tant no haurem de parlar amb l'Antoni Rafecas. Creuem els dits a veure com es desenvolupa la meteorologia en les properes hores. Que passin un molt bon dia. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.